Encara no són les 12 del matí, però, nois, ha arribat el moment de parlar de cervesa. No parlarem de cervesa qualsevol, parlarem de la bona, de l'artesana. I és que la Farga de l'Hospitalet acull d'aquí ben poc, els dies 14, 15 i 16 d'octubre, el Barcelona Beer Festival, que, perquè us pugueu fer una idea, és el festival de cervesa artesana més gran del sud d'Europa. Del festival, de l'univers de la cervesa artesana i d'aquesta fascinació que desperta, doncs, aquesta beguda, en parlarem amb dues dones, que hi entenen moltíssim. Dues autèntiques expertes del llúpol que, a més, s'han fet un lloc en un món molt masculinitzat, que també en parlarem. Per tant, doble mèrit, doble plaer i doble d'escuma. Doncs les presentem. Estan amb nosaltres aquí a l'estudi de Ràdio Estel, d'una banda, la Judit Càrtex. Què tal, Judit, com estàs?
Molt bé, molt contenta.
Bon dia, cervesera, directora d'InVideo, que és de Brewers Convention, que ara en parlarem. També és Business Developer, que és desenvolupadora de negoci, a Beer Events, que és l'empresa organitzadora del Barcelona Beer Festival. Això
Exacte.
Ho tindríem, Judit?
Això ho tindríem, sí.
Gràcies per acompanyar-nos, però és que també està amb nosaltres aquest matí de dilluns la Susana Giné, que és propietària de la cerveseria 2D2 d'Espuma.
Sí, buenos días.
Què tal, com estàs, Susana? Mira, si et vols apropar una miqueta més al micròfon,
sí.
Perfecte. Gràcies a totes dues per estar aquí amb nosaltres. A veure, pregunta gairebé obligada és, comencem per tu, Judit, què té la cervesa que tant enganxa?
Ah, la cervesa és la beguda, jo crec que és la primera xarxa social, no? O sigui, tot passa per la cervesa. Quan volem celebrar alguna cosa positiva, quedem a fer unes birres. Quan anem a un enterrament, on acabem, al bar fent unes birres. Serveix per tot.
Susana, ¿ya estàs d'acord?
Sí. És un elemento de socialització molt important, la cervesa. I el tiempo que dedicas a tomar cerveza, por lo general, estás con amigos... Por lo general, es muy raro que alguien se vaya a tomar cerveza solo, y entonces es la excusa perfecta para eso, para socializar. Muy bien, como lo ha dicho Judith, es verdad que es una red social.
Una red social,
sí,
no?
Sí.
Però hi ha molta diferència entre una cervesa industrial, la que ens trobem a qualsevol bar, amb una artesana, Judith?
Mira, és com valorar l'artesania contra, que jo no diria contra, sinó posar-la, contraposar-la a la indústria en general. Una sabata feta a mà i feta per tu única és molt diferent que una sabata que puguis comprar feta en sèrie. Jo crec que parteix més de la base econòmica i social que no que grans diferències. Sí que hi ha diferències, la pasteurització legalment és el salt entre la cervesa artesana i natural de la cervesa convencional o la industrial, però jo parlaria més de la capacitat d'adaptar-nos al bevedor. Industrialment sempre s'han repicat dos o tres estils, amb cervesa artesana en tenim més de 120.
Déu-n'hi-do. Ara en parlarem, de 120 cerveses artesanes.
Hi ha molts estils i hi ha híbrids, o sigui que no acabaríem de fer estils perquè les fem a mida, per tant
ens
podem inventar. És com la música, un s'acaba el rock and roll i un comença el rockabilly.
És complicat, no? Tu ja estàs d'acord també, Susana, entenc, no? Quines són aquestes diferències que hi són?
Yo te diría que dentro del vaso quizás no hay una diferencia tan evidente, que també la, que sí la hay, por lo que dice Judith, que hay muchísimos registros dentro de la cerveza artesana y la cerveza llamada industrial, que toda es industrial, quizás pues eso, se dedica a replicar un estilo y no va más allá. Dentro del vaso no creo que haya tanta diferencia, aún así, insisto, sino que es más el concepto del producto y la intención del elaborador, lo que diferencia, lo que luego se traslada a que haya tantísimos registros de cerveza y lo que dice Judith, que está hecho casi a la medida del consumidor.
No, està molt bé del públic, per cert. Vosaltres com vau posar el primer peu en aquest món de la cervesa, Judith?
Jo, a veure, vinc de lluny amb la cervesa, en general.
La relació és jo, llarga durada.
Jo, quan tenia 15 anys, als Reis els hi vaig demanar una caixa Güell d'Ams, ¿vale?
Podem dir l'edat, sisplau?
Sí, tenia 15 anys, el que va és que jo feia 16 al cap d'una setmana, per això els Reis em van fer un... em van portar una caixa a Welldam. Sí? Els Reis en saben molt, són molt màgics i volen fer feliços a tots els nens. Sí. I a totes les nenes. I sí, me la van portar, però clar, me la van portar amb una carta severa de racionament. Sí. Vull dir que a mi em ve de molt joaneta, però reconec que el primer salt que faig amb la cervesa artesana va ser amb un vin a fer cervesa fa molts, molts anys, amb un casal, ni recordo on era, potser era Sants, no estic segura, que va ser un desastre, se'ls va caure tot. Però ja vaig dir, hòstia, això mola molt. I al cap dels anys vaig començar a fer cervesa a casa... I el meu soci anava a comprar els ingredients a casa de la Susana. Perquè la Susana té una cerveseria, però crec que la importància de la Susana sí. és ser pionera amb ingredients i amb coneixement per fer cervesa a casa.
Ara en parlarem amb la Susana, eh? Però com vas posar el primer peu, tu, Susana?
Pues, hombre, mi relación con la cerveza no empezó de una manera tan romántica. La verdad es que caí en la cerveza como podría haber acabado en cualquier otra cosa. Yo venía de otra industria, de otro mercado, venía del mercado cultural.
Sí.
Y de repente, bueno, vendí una empresa que tenía y de repente no sabía qué hacer exactamente y no sé cómo se me ocurrió meterme en la hostelería. Y al cabo de un poquito yo dije, esto no lo aguanto, yo esto de servir croissants, cafés, carajillos, no lo aguanto más tiempo, yo tengo que hacer algo para diferenciarme y algo que me apasione, porque venía de algo que sí me apasionaba. Y entonces un día pasé por delante de una tienda en la que tenían muchas cervezas, Cerveteca, que cerró. Sí. Eso sí que creo que son quizás de los primeros.
Referente, sí. Absoluto.
Y ahí dije, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué maravilla es esto? Pero esto yo no lo he probado nunca.
Sí.
Y a partir de ahí ya fue, sí, ahí fue el flechazo. Pero si hubiera pasado por delante de una, no lo sé, de Mojamas o de, yo qué sé, o de Boquerones, pues igual me habría apasionado por los
Mira,
Boquerones.
Ara que dius Boquerons, tenim a l'Oriol Francisco aquí, eh? Nosaltres també avui hi ha un altre punt de vista, que també em sembla que no et perdràs sens dubte aquest Barcelona Beer Festival, eh? Aquests dies, recordem, 14, 15 i 16 d'octubre a la Farga de l'Hospitalet. Ara parlàvem del primer peu, no?, en aquest món de la cervesa. Vosaltres teníeu referents femenins quan vau començar i sí que creieu que han canviat una mica les coses, no?, en el temps, perquè sí que és veritat que, ara ho hem dit, és clarament doncs, un món masculinitzat. No sé si teniu aquesta sensació, us ho preguntem, i si continua sent-ho, si és que ho és. A veure, Judit, tu com ho veus?
Ho és masculinitzat, està molt manat per homes. Històricament, la dona tenia un paper principal amb la cervesa. I és veritat que, com totes les grans coses, se'ns ha usurpat. I el que passa és que sí que és cert que on hi havia un cerveser, posem 15 anys de sector, val? Comença el sector, posem fa uns 15 anys, d'acord? Tot cerveser, a darrere, tenia una dona que sense aquesta dona no hagués sigut possible el seu recorregut com cerveser. Se m'acudeix la Montse de Gullons, la Carme de Globs, la Sílvia de Mosca. És a dir, la dona ha estat invisibilitzada involuntàriament o potser perquè l'home de seguida es posiciona com l'estrella de tots els projectes. Les barbaritats les pot fer l'home, la dona encara espalda paller a l'economia de casa, sí. Sigui familiar o sigui com sigui l'estructura de convivència a casa, eh? Però encara la dona, fa 15 anys, espero que això vagi canviant, encara és el pal de paller, qui fa les locures, l'emprenedoria, o sigui, va molt lligat. La cervesa artesana no és diferent al món. D'acord? I l'emprenedoria, el que pren els riscos, encara segueix sent l'home, no fa falta més que veure informes empresarials, no? Yeah. Però la dona hi era, i la dona hi és, i la dona ara sí que està en posicions, diguem, de molta més rellevància, i feia falta. També perquè s'ha format molt més i perquè hi ha hagut voluntat de dones vulguen fer això. També és cert que és que no hi ha cap diferència entre un home i una dona a l'hora de fer cervesa.
Clar.
És a dir, qui no intervé cap tret diferencial de gènere en absolut.
Susana.
Mira, yo tengo un amigo cervecero y siempre dice que... Bueno, tengo muchos amigos cerveceros, pero uno es el que
uno
dice
es el
esto.
Que creus que...
El que dice esto que voy a decir. Dice, a todos los cerveceros nos gusta tocar la guitarra. Eso significa que es el que siempre quieren ser la estrella. Los hombres.
Ya, yeah.
Dentro de... Es verdad, a las mujeres se nos ha educado para ser más conservadoras, para medir los riesgos.
Sí.
El concepto de éxito que se nos inculca a las mujeres desde siempre, por suerte, yo creo que esto está cambiando, igual que está cambiando el resto de la sociedad, porque como dice Judith, la cerveza no está al margen, no funciona con otras normas, funciona exactamente igual que el mundo, que la sociedad. Y en la sociedad las mujeres se están reivindicando desde hace ya algún tiempo. Pero sí que es verdad que se nos inculca que el éxito es otra cosa. El éxito es ser feliz, el éxito es tener tiempo libre, el éxito es poder conciliar con la familia. Sin embargo, yo no conozco ningún hombre que diga, yo es que a partir de las 8 no cojo el teléfono. Hablo de mi sector, ¿eh?
Sí, sí.
Sin embargo, hay mujeres que dicen, yo es que a partir de las 8 estoy con mi familia. No lo siento, pero no cojo llamadas de trabajo.
Yeah.
Yo creo que eso es un rasgo muy, muy importante de diferencia entre la mentalidad masculina que se nos inculca i la femenina.
I la femenina. Per cert, ho dèiem al principi, i ara amb l'Uri també ho compartíem, sens dubte, una cita imprescindible d'aquest Barcelona Beer Festival. Estem parlant del Festival de Cervesa Artesana més gran del sud d'Europa, els 14, 15 i 16 a la Farga de l'Hospitalet. Judit, tu treballes a Beer Events, que és, aquesta, és l'empresa organitzadora d'aquest festival. Sí. Clar, tenim països molt cervecers i molt de prop, com són Bèlgica, fins i tot Alemanya, no? Que aquest festival se celebri a Barcelona diu molt de com d'arrelada, no? Tenim aquesta tradició de la cervesa artesana a casa nostra.
Sí, realment, també part de l'èxit del sector que tenim ara és perquè hi ha hagut festivals com el Barcelona Beer Festival. Hi ha festivals importantíssims a nivell Europa, més grans inclús, i potser més vistosos, però realment aquí ha sigut un conductor, un impulsor de tota la nostra indústria, i això està molt bé, feia falta, era necessari, però és que a més és curiós perquè atreu molta gent. O sigui, no és que sigui un festival petit, una fira, no és una fireta, és un festival que a 2019 van passar 35.000 persones. És una qüestió interessant. Jo recordo el primer BBF, que per cert, tornant a com vam entrar a la cervesa artesana, sí. El dia que vaig entrar al primer BBF, que es va fer el convent de Sant Agustí allà al Barri Gòtic, bueno, a la Ciutat Vella, vaig entrar a aquell pati i jo vaig dir, vaig anar-hi sola, perquè els meus amics no em seguien, eren molt cervesers, però encara no estaven a la onda artesana, jo sí, i vaig anar-hi i vaig dir, jo vull viure d'això, vull formar part d'això. No, sé que no em forraré, però jo vull ser part d'això. I mira, no, amb 10 anys l'estic organitzant i estic supercontenta.
I què s'hi trobarà la gent que visiti la Farga de l'Hospitalet aquests dies?
La gent que està oberta a tot el públic. El que passa és que tenim un públic molt friqui de la cervesa artesana que ve a buscar joies i meravelles que n'hi han. Però també tenim molta cervesa seleccionada de beure fàcil, d'alta
babilitat.
Em costa molt, sí. Perquè ve de drinkability...
En anglès, clar.
En anglès, llavors, encara TermCat, no costa tenim acords més. De trobar les paraules d'alta, que es veu molt bé.
Sí.
I que s'entén molt bé, cerveses
bevible.
Que són molt, diré, molt bevibles,
molt, bevible.
Molt bevibles, que es poden entendre bé, perquè nosaltres som una mica com els músics, que li veiem la partitura, la cervesa, mentre l'olorem, la mirem...
Quina és la litúrgia que seguiu?
Bé, una mica com tots els tastos, no? El primer, observar què tens a les mans, si ha fet espuma, si no, quin tipus de gas tindrà, quin color, el color diu molt, et parla. El color et parla de com serà aquella cervesa per dins. Després, olorar-la. L'aroma, en aquí sí que és la gran diferència entre la cervesa industrial, superaromàtica, et parla molt la malta, et parlen molt els llúpols, et pot parlar el llevat, amb certs estils, i després fer un primer trago de dir, què em trobaré? Per després fer-ne dos o tres seguidets de dir, ostres, com m'agrada, no?
Quines ganes ara de prendre...
Ho està plantejant d'una manera que...
Ara no és hora, encara no és hora.
No és hora?
No es pot veure.
Susana, tu que ets propietària d'una cerveseria, ara ho dèiem, és un referent, ho deia també la Judit, nosaltres ens hi sumem pel món de les artesanes, és el 2D2 d'Espuma, al carrer Maniua 8 de Barcelona, entre Navas i el Guinardó, no? Està? La teniu?
Sí, està cerquita de la plaça Maragall.
Vosaltres tampoc estareu presents en aquesta cita. Ai,
bueno,
a veure,
que Susana és fan del BBF.
Yo tengo una relación muy especial con el BBF.
¿Sí?
Siempre digo que no me gusta y siempre acabo yendo.
¿Y eso por qué? Explica'ns això.
No, por chinchar.
La Susana és un personatge, l'heu de conèixer. Llavors és xinxeta i està molt bé perquè això t'espavila, et fa posar les piles.
Sí, no?
I ella a la ràdio ha de dir que no anirà al BBF.
Exacte.
Però després
escriu
cada dia.
Sí. Te la trobes allà d'entrada, no? Ja,
sí,
donant
la benvinguda. No li destapis les cartes, no. Per favor. No, perquè...
sí que me gustaría aclarar que a mí el concepto festival, el concepto feria, soy un poco descreída.
Yeah.
porque es verdad que el BBF te permite probar cervezas que no probarías de ninguna otra manera.
Sí.
Pero yo soy un poquito más, ya te digo, descreída. Yo pienso que si quieres probar una cerveza la tienes que tomar un poquito más con calma. Si vas a un sitio, cuando ya llevas 4 cervezas, la quinta,
¿sí?,
ya te sabe igual que la primera. Y la doceava o el decimosegunda ya te da lo mismo, sí, si es una cosa o es la otra. Entonces, cuando a mí me dice alguien, yo es que voy al BBF a probar, a catar cervezas,
uh-huh,
yo digo, no, tú vas al Bebendurrio. Y está muy bien, pero a mí te lo vas al Bebendurrio. Eso es, eso es mi manera de ver.
De la percepció.
Exacte.
Vale.
Jo vull...
Mira, que tenim... Sí. M'agrada, a veure.
És que m'agrada molt que hagis estat el tema, sí, perquè tenim una figura brillant, val, al BBF, que és l'Experience. És una entrada que val bastant més que l'entrada normal, que el que donem és, a part de la samarreta, el tot, el mapa, totes les parafernàlies que li puguem donar a un fanàtic de la cervesa artesana, en comptes d'un got de 20 centilitres, li donem una copa que li servirem a 10 centilitres. I amb una fitxa veurà moltes cerveses, perquè la Susana té un discurs que el BBF també sosté de responsabilitat. No oblidem que és alcohol. La cervesa és una beguda alcohòlica.
I hi ha de graus...
I n'hi ha de graus molt interessants, val? Per dir-ho d'alguna
manera. Sí, finament.
Aleshores, però en canvi, clar, és el que diu la Susana, pots prendre amb condicions bones i havent menjat 4 cerveses. A partir de la cinquena ja no serà massa bo per la teva salut. Jo... Abans de la pandèmia el que es feia és intercanviar molts gots. Ara això no ho podem recomanar, clar, perquè no es pot recomanar, però els grups intel·ligents portaven 3 gots i s'anaven compartint. Per això vam fer la figura de l'Experience, que et donen copa petita, o sigui, compres la copa petita, no el got gran,
yeah,
i així pots provar molts... Jo entenc que el gran públic... cada any es fan enquestes de vols el got més gran o el got més petit. Gros, no? El gran públic que vol quantitat i que té en el seu imaginari Oktoberfest, no? Anem a veure quantitat i com més gran...
Gerres de litre...
Clar. Aquest any hem begut més de 500 o 600 experiències. És una passada.
Molts, no?
Són molts. És a dir, hi ha molta gent que ha entès que és molt millor fer un tast... Que no anar-te omplint el got.
És que també són cerveses que, com dèieu, són molt aromàtiques, tenen molt de sabor, i no és fàcil catar, diguem, les diferències d'una a l'altra si vas bevent...
Consecutivament, sí, no? Clar.
Vull dir que em sembla molt intel·ligent el format de got més petit.
A mi també me parece que habéis acertado con eso. Yo ya lo sabía, ya lo había visto. No, pero eso, a mí me preocupa mucho la banalización que se hace a veces del tema del consumo del alcohol. Yo creo que a veces perdemos un poquito la noción. Y entonces está muy bien que
hi hagi...
Com o som un país molt elevador.
Sí. Sí.
Per cert, Susana, nosaltres estem parlant del Barcelona Beer Festival, però o sigui, la teva cerveseria tenia un festival també pels amants de la cervesa, si ens ho permets. Quantes varietats de cervesa teniu?
En la cerveseria tenemos unas 100 y algo en botella, 100 y poco, y luego tenemos 8 barriles. Que son rotativos, van cambiando cada...
Sí, es una maravilla. Es una maravilla.
Y luego tengo la tienda al lado que jugamos con unas 600, 700 referencias. Uh-huh. Entonces siempre hay algo que no has probado.
Uh-huh. Escolteu, i vosaltres, mira, és una llàstima, però hem d'anar acabant. D'on creieu que surt aquest talent, no? Que sembla que sigui gairebé innat dels catalans per fer bona cervesa? D'on ens ve? Perquè, clar, és una tradició que aquí relativament, podem dir, vosaltres em corregireu, és recent, però que a països com Estats Units, no? O el Regne Unit ja fa anys que està com molt, molt, molt arrelada. Però tot i així els catalans és com que, no? Sobretot pel que fa a cerveses artesanes, esteu a favor? Com
ho veieu? A Barcelona hi ha hagut un boom molt gran,
sí,
des de fa anys.
Penseu que Barcelona, abans de la Revolució Industrial, tenia 8 cerveseres, Barcelona,
artesanes.
Sí. Ja no se li sabem els noms, no hi ha hagut realment transmissió, però se sap. Jo crec que té molt a veure amb el teixit de microempresa que estem acostumats a Catalunya i a Barcelona per extensió. Barcelona és una ciutat que ven molt bé el seu nom, de creativitat. Pensa que hi ha gent de tot el món que ve a Barcelona a fer cervesa. Ara hi ha una corrent d'argentins que estan a Barcelona. Argentina és un país que ens va molt per davant a nivell cerveser, segurament per influència dels Estats Units. És una ciutat de possibilitat i de creativitat. Això va molt lligat al nostre caràcter. I de petita empresa, i jo tiraré endavant i podré créixer. No sempre és tan romàntic com això que expliquem, però és veritat que la marca Barcelona ja es va començar a associar com a cervesa.
Sí, y luego también nuestra idiosincrasia que de mirar siempre fue lo que se hace fuera. Nosotros somos como más permeables a tendencias de otros países.
A importar.
Sí, sí, a importar ideas y a perfeccionar-les, además.
Clar. Per cert, us dèiem que hem d'anar acabant, però per analfabetes birreres com jo, us sembla si fem com un res? Tres recomanacions? A veure, tres preguntes ràpides, d'acord? Per exemple, algú que li agradi una cervesa clara i amarga, quina s'hauria de demanar?
Hauria de tirar cap a estil la IPA, Indian Pale Ale, però que s'hi fixi que posi West Coast IPA.
Val.
D'acord,
doncs aquesta ens l'apuntem.
Això és amarg i sec i...
I la trobarem, eh?
I la trobareu, moltes diferents.
Va, a la Susana, si algú li agrada una fluixeta, fruitada, d'aquella més espesa, quina li recomanaries tu?
Quizás una de trigo. Una de trigo, una...
Una de blat, sí?
Sí, de tipo belga, más que tipo de alemán. Son muy refrescantes, un puntito acidito, muy buenas, muy ligeritas.
També la trobarem al Barcelona.
I tant, ben representades.
Estem passant examen, eh?
Sí. No, no, és que hi són totes, no?
Són totes,
aquí no pillareu.
I mira, Judit, si una mica ens diu això, que va, ja que hi vas, compra'm una cervesa forta, aquestes amb cos. Amb quina cervesa el podem sorprendre?
Jo segurament estem pensant en una Imperial Stout, que n'hi ha envellides amb botes molt interessants, amb botes de bourbon o del que vulgueu, però aquí tiro cap a casa i us diria, una cervesa molt copa, molt densa, forteta d'alcohol, jo aniria a provar una triple neipa de Soma. El Ramon de Soma, de Girona, és un senyor que està fent cerveses de nivell absolutament internacional i el tindrem en un stand que es diu Gastroteca dins del Barcelona Beer Festival.
Doncs sigui com sigui, moltíssimes gràcies. El que sabem del cert és que aquestes i moltes altres, doncs, com bé ens explicava la Judit, les trobareu d'una banda al Barcelona Beer Festival, també al 2D2 d'Espuma, que per cert un nom que és escaier.
Genial.
Eh? Està perfectament triat. Eh?
Ho sé.
Susana. Recordem que se celebra el 14, 15 i 16 d'octubre a la Farga de l'Hospitalet, aquest Barcelona Beer Festival, beure amb moderació, que també és l'eslògan, eh?
Sí.
Doncs que ens ha transmès la Judit Càrtex, cervesera, i bé, una de les organitzadores d'aquest festival, i també la Susana Giner, que també ens ha acompanyat al matí a Radio Estel, propietària de la cerveseria 2D2 d'Espuma. Moltíssimes gràcies a les dues i que vagi molt bé. Ja ens explicareu què tal, com va, i esperem que vagi molt i molt bé aquest festival.
Moltes gràcies i salut per tothom.
Moltes gràcies.